Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. L'arribada de setembre sol estar marcada per un esdeveniment que desperta emocions i records de la infància en moltes persones. La volta o la tornada al col·legi. A mesura que l'estiu s'esvaeix i la tardor treu el cap a l'horitzó, els nens i adolescents es preparen per aquest retorn a les escoles i amb això ressorgeixen records que van marcar la nostra infància. En aquells dies, les motxilles, els estutxos, els quaderns i el material escolar en general eren molt més que simples eines per l'aprenentatge. Eren extensions de la nostra personalitat, formes d'expressió. La tornada al col·le no sols era l'inici d'un nou curs escolar, sinó l'oportunitat per retrobar-nos amb els nostres amics. Ara, per molts pares, la tornada al col·le dels seus fills ja té un altre sentit. Són els que acompanyen de la mà o amb braços els més petits i només esperen que els seus fills trobin en el seu camí aquells mateixos mestres que van marcar els seus. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE, Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, és moment de saber el temps que ens espera. Continuem amb un temps força estable i amb la pertorbació atlàntica molt allunyada de casa nostra. I demà esperem un dijous sense novetats en el temps, que continuarà sent molt estable i assolellat en general. Anem a les carreteres, 7 de la tarda, 2 minuts. Hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara? Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara algunes incidències a comentar, per exemple, un tram de retencions per obres a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, sentit nord en sentit Vic, ocupant un carril ja entre 2 i 3 quilòmetres de lentitud, amb retencions en aquest tram de la via. A la Nacional 240, on recordem, hi ha hagut un camió bolcat, un camió accidentat, aquesta tarda, a primera hora, encara en aquest cas queda un carril tallat per retirar aquest vehicle, situat aquí en aquest punt a Lleida i en sentit Tarragona, encara algunes aturades puntuals. Pel que fa a volum de trànsit, destacarem sobretot la ronda litoral de Barcelona, hi ha un tram de retencions a l'altura de Zona Franca, per un vehicle avariat ocupant un carril, això en sentit Llobregat, tot i que més enrere, encara entre Fòrum i la zona de la Barceloneta, va molt carregada aquesta ronda litoral. També destacar la C-58 d'entrada, de Montcada cap al Nus, o la Bota Nord, pràcticament des de Badalona fins al Nus. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. I d'aquí a un moment parlarem de moltes coses de la tornada al col·le, òbviament, però primer ens farem ressò del tema de la Covid persistent i de la Covid que ha tornat i que continua estant entre nosaltres. Per què? Ens explica d'aquí re el doctor Guerri.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Del 13 al 17 de setembre, Andorra serà la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya. L'Andorra Taste reunirà xefs internacionals i nacionals en una cimera amb xerrades sobre les tendències gastronòmiques. Un esdeveniment a l'aire lliure per a tots amb tasteig, show cookings, tallers de cuina per als petits i música en directe. Descobreix totes les activitats a andorrataste.com.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
¿Buscas un lugar increíble? ¿La casa de tus sueños o un lugar donde ser feliz? Ven a Facilmóvel. En Facilmóvel hacemos realidad el cambio que necesitas. La habitación de tus sueños con plazo y entrega rápido. Tomamos medidas sin compromiso. Como tú la quieres. Cómoda. A tu medida. Aprovecha nuestras ofertas de otoño. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvel.es.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93-689-1381 o en layoca.com. Catering La Yoca te lleva a la fiesta donde tú quieras. Recuerda 93-689-1381 o en layoca.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Persones tenen Covid persistent arreu d'Espanya, 3 anys després de l'inici de la pandèmia. Es tracta d'una malaltia que en alguns casos pot arribar a impedir fer vida normal i suposa tot un repte pel sistema de salut per poder-ne fer el seguiment. Això hem d'afegir també la tornada del virus o la no tornada. Això vol dir que no ha marxat mai perquè hem conegut durant aquest estiu casos de gent amb Covid. Avui en parlem amb el doctor Robert Guerri, que és el cap de secció de Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Doctor Guerri, què tal? Molt bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
Gràcies per ser-hi amb nosaltres. Mai ha marxat la Covid, doctor?
No, mai ha marxat i de fet, continuar i ben present al carrer i menys, però també als hospitals, al sistema sanitari. Per tant, no ha marxat mai.
Per què és deguda aquest augment de casos de Covid que estem escoltant, que molts de nosaltres tenim al nostre voltant gent que l'està patint, òbviament d'una altra manera diferent a la que a l'inici de tot plegat ara fa 3 anys, però hi ha algun per què ara mateix hi ha aquesta passa de Covid?
Miri, la veritat és que jo crec que hi ha diferents factors. El primer de tot és que, per una banda, hi ha noves variants que han començat a circular i que això, d'alguna manera, ja ho hem vist en altres onades, que d'alguna manera es van imposant i això implicant doncs, nous casos. També a l'estiu, sempre ho diem, tenim molta més interacció, canviem de lloc, interaccionem molta més gent i això probablement també contribueix que el virus aquest que no ha marxat mai i que ha continuat sempre present, doncs es continuï transmetent amb facilitat. I de fet, jo crec que al final ha sigut això. Però el que és no curiós, el que jo crec que ens ha de cridar l'atenció és que realment no hi ha estació amb el Covid. Vull dir, els veiem a l'estiu, a l'hivern, a la tardor i a la primavera. I això ho hem de tenir present.
Uh-huh. S'ha pensat en prendre algun tipus de mesures o deixar que la cosa s'estabilitzi i acostumar-nos a que aquest Covid ja s'ha quedat entre nosaltres per sempre? No sé si de manera... Tu deies que a qualsevol època de l'any la Covid li agrada, no? Al igual que, no sé, la grip és al mes d'octubre, que comencen les vacunacions i tot plegat a l'hivern. Ens hem d'acostumar a que aquest Covid ha vingut ja per quedar-s'hi.
Sí, sí, això ho vam dir en el seu moment i que ja quedava clar que era un virus que passava a formar part del paisatge i que estaria present de forma perenne. És veritat que d'alguna manera, aviam, veiem casos, però són casos majoritàriament lleus. I això és una realitat. De fet, molts quadres respiratoris o de febre, diguem, lleu i de més, que no es testen, probablement també siguin Covid. De fet, nosaltres fem el comentari que, escolta, a qualsevol persona amb un símptoma una mica que li fem el test i surt positiu. I això significa que el virus circula i circula moltíssim. Però és veritat que no estem davant casos greus. Per tant, la preocupació, diguem, que teníem fa 2 o 3 anys no és ni molt menys aquesta. Uh-huh. El que passa és que, i això és el que a nosaltres ens afecta, és que en el sistema sanitari veiem persones grans, sobretot persones grans, persones amb immunodepressió, que això també ho hem dit en altres vegades, que aquestes persones sí que els hi posen en un compromís i són les que d'alguna manera estan generant més problemes aquests dies en l'entorn sanitari. Tipus d'alarma i sense cap tipus de problema.
Molt bé, m'agrada. No alarmem a la gent, però està clar que la gent hem après que quan tenim algun símptoma anem a la farmàcia. De fet, tot just aquest estiu en parlàvem de la quantitat de farmàcies que s'ha quedat sense existències dels testos de Covid. Jo, per exemple, hi vaig anar a la farmàcia i no hi havia. Això és positiu en part, no? Perquè la gent vol controlar si té o no té aquesta malaltia.
El problema és que què fem amb el resultat, no? Perquè un quan fa una prova, això en medicina sempre ho diem, no? Quan fas una prova has de saber què és el que faràs, si tens un resultat positiu o negatiu. problema és que si tens un resultat positiu o negatiu no varia gaire en general, o no hauria, de fet, veient que no varia gaire l'actitud, no? Sí que és veritat que si un és positiu, doncs d'alguna manera doncs, hauria d'evitar persones vulnerables, hauria de fins i tot posar-se la mascareta, evitar espais tancats, però jo no estic segur que tothom ho faci, això. No? Per tant, bueno, sí, és positiu tenir la consciència d'això, però al final és una infecció viral que es transmet per via respiratòria, com d'altres, perquè hi ha altres virus que també ho fan d'aquesta manera, i que, bueno, tenim la possibilitat de diagnosticar-la.
Dèiem abans, parlàvem de la Covid persistent, que el 92% de les persones amb aquest Covid persistent no s'han recuperat després de 3 anys. A Catalunya hi haurà unes 200.000 persones amb Covid persistent. Estem parlant de perfils concrets, estem parlant de sexe, parlen més de dones, parlen també de malalties prèvies, feies tu referència, i també parlen del nivell d'estudis que són factors de risc de patir i recuperar-se de la Covid persistent.
Sí, és un estudi molt interessant de la gent del Hospital Germans Pires i Pujol, en el que han seguit de forma prospectiva, crec que més de 500 persones amb Covid, i diguem, amb Covid persistent, i d'alguna manera analitzen què és el que passa, no? I el que, efectivament, doncs, és un seguiment llarg des de pràcticament 2 anys, i el que hem vist és que majoritàriament la gent que ha desenvolupat el Covid persistent no recupera, o recupera molt poc, i sobretot gent que té sintomatologia, doncs, que afecta, doncs, gent que té taquicàrdies, que té dificultats per concentrar-se, etc. Aquesta gent és la que costa més i la que recupera menys, no? I això sí que és preocupant, perquè és veritat que hi ha un grup, moltíssima gent afectada, i és gent que està en una situació, bueno, que no sabem, de certa incertesa. La realitat, també, i això jo crec que és just dir-ho, és que amb les onades posteriors i en el que estem veient ara, la incidència de la Covid persistent és, jo crec que és molt inferior. Probablement això s'explica perquè el que estem veient aquesta Covid persistent de les primeres onades és perquè és la reacció del cos no? davant un virus que no havíem estat enfrontats mai. No? I ara, diguem, la situació crec que ha canviat, i jo crec que la incidència del Covid persistent ara és menor.
Efectivament. Bueno, el que hem de dir, doctor, és tranquil·litat, tot i que segur que molts dels que ens estan escoltant o han patit en aquest estiu o coneixen algú que està patint la Covid, que tranquils, que gràcies a Déu tenim i a la ciència tenim la vacuna, i és importantíssim vacunar-se per després no tenir aquests símptomes tan greus, no?, que es tenien a l'inici.
Sí, efectivament, la vacunació és un dels elements que sembla que contribueix a millorar o fins i tot a evitar el desenvolupament del síndrome de Covid persistent, i precisament per això que li deia, no? Si el sistema immunitari està entrenat, està exposat en aquest virus, d'alguna manera, bé per la via de infecció o bé per la via de vacunació, sembla que estàs d'alguna manera una mica més protegit a desenvolupar aquestes formes de Covid persistent.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents de veure com evoluciona tot plegat, prevenció sempre, rentar-nos les mans, coses que fem normalment, però ja que ja ho tenim ja com molt present des de fa 3 anys, fer una sèrie de coses que fèiem abans de la Covid. Doctor Guerri, Robert Guerri, cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, gràcies per haver estat amb nosaltres i gràcies per la tasca que fan, perquè no només hi ha Covid als hospitals, hi ha moltes malalties i estan vostès allà al peu del canó. Gràcies, doctor.
Montse, gràcies a vosaltres també per la feina que feu d'informar. Moltíssimes gràcies.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
balanza. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas antes del 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que eso...
Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos,
claro.
Para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y cuando
te
quejas. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000,
y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugi.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, venga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
tienen que
nos
devolver
pasa
el 100%
mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con
sí,
esa tarjeta
sí,
de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. al cero, pero te están cobrando un 30. Bueno, hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros.
A vosotros por ayudarnos a difundir.
Com no podia ser d'una altra manera, del que costa la tornada al col·le. I ho fem amb la companya Andrea Gavarrón. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs sí, avui s'ha inaugurat la tornada a les aules plena d'il·lusió i nervis. Arrenquem un nou curs que compta amb 20.000 estudiants menys pel descens de la natalitat i, per contra, amb 1.190 docents més. A alguns se'ls ha fet curt l'estiu i ara s'han d'adaptar a la nova rutina, com és el cas de la Laura.
Me levanto superjusta. No tenía un montón de sueño. Llevo todo el verano levantándome a las 11... Pues no me levantarme a las 8 no lo llevo bien.
Altres com l'Àlex o el Dylan desitjaven ja tornar a la rutina i molts coincideixen en que tenen moltes ganes de veure de nou els seus companys.
Bueno, a ver, yo puedo decir que la vuelta al cole ha sido...
¡Tú, el pol!
¿El pol? Ha sido un gran momento de reencontrarnos con nuestros amigos.
Me gustaría haberme quedado más, pero con el colegio y con mis amigos pues me quiero venir.
Volen explicar-los com han passat les vacances d'estiu i conèixer els seus nous professors. Altres pares han explicat a COPE Catalunya i Andorra que els seus fills no podien dormir dels nervis d'aquest nou inici de curs. Aquest curs també comença amb una nova llei educativa ja implementada en tots els cursos que suposarà prendre per competències l'avaluació contínua i la fi de les notes. Un altre debat que marca aquesta tornada a l'escola és el de la jornada contínua o discontínua. Un informe de l'OCDE posa el focus en l'horari escolar i assenyala que passar menys temps a l'escola ajudaria a reduir les taxes d'abandonament. Al seu torn, un estudi desenvolupat pel sociòleg i professor de la Universitat de València, Daniel Gabaldón, i un investigador de la Universitat de Tallinn, Estònia, conclou que l'alumnat en jornada intensiva dorm menys temps, consumeix més pantalles i menja pitjor. Això es tradueix en una pitjor salut que afecta el rendiment escolar. Gonzalo Pinar-Boleda, metge pediatra i doctor especialista en la medicina de la son, confirma que els nens espanyols van cada cop més cansats a les aules, cosa que impacta en la salut i el rendiment dels menors.
Los niños españoles en los últimos 5 años han perdido 20 minutos cada noche de sueño. Eso es una pérdida de tiempo de sueño muy rápida que nunca había ocurrido en nuestra sociedad. Mm-hmm. Y el sueño es el taller de recuperación y de preparación para la carrera del día siguiente. Eso conlleva dificultades en varias áreas, ¿no? Las áreas de la conducta, con peor control de impulsos, el área del aprendizaje, con dificultad de mantener la atención.
Així doncs, l'especialista de la son cataloga aquest fenomen com a jet lag de somnolència continu, que ens fa estar sempre en dèficit de recuperació de la son. Entre l'horari escolar i les activitats extraescolars, els alumnes fan al voltant de 40 hores laborals i el no dormir bé afecta el seu rendiment.
Nosotros hicimos un estudio con la Unión Europea durante 3 años, sí. En España, Italia y Turquía, y al mejorar el sueño, si conseguíamos disminuir casi el 50% los problemas de conducta dentro del aula y aumentar un punto el rendimiento escolar, especialmente en los niños que previamente tenían peor rendimiento escolar.
Un estudi fet per l'especialista amb la Unió Europea demostra que la millora de la son comporta una millora en la conducta i el rendiment dels alumnes. És per això que el metge recomana que 2 hores abans d'anar a dormir els nens iniciïn el procés de desactivació, realitzant activitats més tranquil·les i evitant l'ús de tecnologies per afavorir la millora de la son.
Hoy en la linterna COPE Catalunya y Andorra vamos a hablar con María Marín. Ella es madre de 3 hijos y la primera pregunta que le voy a hacer es si hoy ya está contenta porque los niños han vuelto al cole. María Marín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Contenta con el primer día de la vuelta al cole o no? No sé si tus 3 hijos, ¿qué edades tienen?
Pues mira, la mayor empieza la semana que viene, que hace bachillerato, uh-huh. Y tiene 17. Y luego está la que hace la ESO, que va a cumplir 15, y que está en tercero de la ESO. Y luego el chico, que hace cuarto de primaria.
Uh-huh.
Oye, cuando...
Así que hoy nos hemos estrenado solo con el chico.
Solo con el chico.
Y, o sea, vas... con la mediana, sí.
Vas a ir a tramos. Cuando llega esta época del año, me imagino que es una época poco favorable para muchas familias y sobre todo depende de los ingresos que uno tenga, ¿no? Tú tienes tres hijos, sí. Y cuando llega el verano, ¿piensas más en el verano o lo que va a ser la vuelta al verano económicamente hablando?
Bueno, cuando acaba el cole siempre acabamos pagando cosas, siempre. Si no son libros, son extraescolares que normalmente acaban, pero luego te pasan un recibo porque sí, de mantenimiento del año o del verano. Y siempre tenemos alguna cosita que tener que pagar en junio. En junio o julio. En julio se me pasaron las licencias de los dos pequeños y solo de uno fueron 240 euros. Solo licencias, luego están los libros. Que eso nunca se dice, pero las licencias, ¿para qué las queremos? Yo lo que creo es que las licencias nos las han colado. Porque cuando nosotros hemos necesitado licencias, sí, con los libros ya tenemos más que suficiente, pero bueno. Si cuela, 240 euros de una, y luego aparte los libros. Luego el chico han sido como 150 euros de libro, y luego aparte el material. Estoy hablando de libros de reciclaje, que no son ni nuevos.
¿Ah? ¿Dónde lo compráis? ¿En la asociación de padres o...?
Sí, el colegio hace como una especie de reciclaje y bueno, con las mayores con una empresa que se llama Iring, que también son de reciclaje, pero que hay libros que nos cuestan 40 euros. No sé dónde está el reciclaje, pero bueno, es la única manera de que aún así nos salga un poco más económico, pero si no, no serían a lo mejor 140 de libros, serían 200 o 300 euros de libros.
Es decir, que haciendo
nos
cuentas...
Nos han regalado hoy...
¿Sí?
Sí. Dime.
Haciendo cuentas, María, entre los tres, ¿a cuánto sube el pico para poder volver al cole?
Hombre, bien, unos 600 euros. Unos 600 euros, sí.
De esos 600 euros, alguien, no sé si el gobierno o si la administración te da algo, alguna ayuda para que puedas afrontar esos 600 euros.
No, nosotros no recibimos nada, absolutamente nada. Y yo tengo entendido, porque yo tengo, bueno, pues en el resto de España tengo entendido que dan cheque el libro hasta la ESO, o sea, primaria, y la ESO, y no pagan libros. Somos la única comunidad española que pagamos libros, la única. La única. Y nos ha dado hoy el gobierno catalán, bueno, hoy este año como 100 euros de cheque de materiales, solo de infantil. Pero también tenemos hijos en la ESO y tenemos hijos en bachillerato que también necesitan materiales. De 100 euros, bueno, es una ayuda, pero nos olvidamos de que tenemos niños mayores también, no solo en infantil.
Os piden
y
también...
con 100 euros, madre mía.
Os piden también, no sé, material de tipo ordenadores, porque muchas escuelas ya los libros casi no se utilizan.
Claro. Sí, claro. O sea, bueno, con la mediana... un ordenador que vale 60 euros o 70 euros, porque es de lo más baratito que hay en el mercado, hemos tenido que pagar 350 euros para que les den 3 años, dices tú. Pero si yo este ordenador lo puedo comprar a otro sitio y no me cuesta 350 euros, pero claro, como piden mucho, pues sacan tajas de todas partes. O sea, no miran por la familia, numerosas menos. Dicen, sí, hay becas. Yo no recibo ni una sola puñetera beca. Ya sabemos que la recibe. Yo no la recibo ni una vez. Nunca he recibido. Tengo dos niños con discapacidad, dos. Y no recibo nada. Ni para libro, ni para material, ni para nada. Ningún tipo de beca, ni de comedor, nada.
Es que los requisitos que piden, casi hay que estar, ir arrastrado por el suelo para que te den algo, porque
bueno,
los requisitos
claro.
son...
Tienes que ganar 1.000 euros, ¿no? No, pues no puedes vivir con 1.000 euros. Pero claro, si hablamos de que mucha gente recibe ese tipo de ayuda porque o no lo declara, o trabaja en B, o lo que sea, pues claro... Aquí está claro que no está bien repartido. No está bien repartido.
Imagino que ese gasto de 600 euros de ahora te repercuten para llegar a fin de mes en septiembre, ¿no?
Hombre, es que son 600 euros que me llevo gastado, pero es que en septiembre me vuelven a pasar otras licencias que aún no tengo bien claro esa licencia, si la llegan a usar o no, o las tienes por si acaso, pero yo por si acaso no voy a comprar nada. Uh-huh. Ahora sí lo vas a utilizar, sí. Luego en octubre, otra licencia, pero de bachillerato.
¿Y todo lo que son después excursiones que hagan a lo largo del curso, todo esto, va aparte?
Claro, yo pago unas complementarias al año. Sí, sí.
Madre mía. Oye, tus hijos... por lo menos dos de tus hijos que hoy han empezado, ¿han ido contentos a clase o no? ¿O les daba un poco de pereza
no
después
mucho.
De verano?
No mucho, no iba muy contento. Una porque las mezclan en tercero de la ESO y no estaba muy convencida de... Bueno, no sabía bien qué es lo que le esperaba. Uh-huh. Y luego el chico, iba contento, pero a la misma vez no iba tan contento porque me decía, mamá, es que si empieza el cole hoy, ya se acaba el verano. Digo, no, el verano sigue. Lo que se han acabado son las vacaciones.
Claro, pero ellos relacionan
entonces
que...
iba un poco... Sí, iba un poco indignado, ¿no? Y luego, sobre todo, porque le había tocado a una profesora que no le gusta nada.
Vaya.
Pero como sabe que está de baja y que hasta dentro de 4 meses no volvía, iba contento, pero no, porque son muchos meses y se entiende que el cambio, ¿no? Y a otra clase, otro niño...
Claro, adaptarse.
Levantarse pronto.
Oye, María...
La adaptación yo creo que...
Ha sido duro para todos los niños, obviamente, esas imágenes,
sí,
después de tener horario libre.
Sí,
tú durante los meses de vacaciones tienes que estar con los niños. Si tú trabajas, también es otro dinero si tienes que dejarlos en algún sitio, ¿no? En algunas... un extraescolar o en algún sitio,
claro.
¿No?
Sí. Bueno, yo durante muchos años, como no era la logística en casa de que yo tuviera que trabajar y pagar canguro, porque yo no tengo ayuda de nadie, ni madre, ni suegra, ni nadie, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces tenía dos opciones, o dejar de trabajar o trabajar y pagar. Sí que es verdad que yo el trabajo que tengo es bueno, o sea, tengo las mismas vacaciones que ellos, los mismos días de... sí. Entonces no tengo ese problema, pero sí que entiendo, bueno, el tiempo que estuve sin trabajar o dedicada a un negocio que monté yo por cuenta propia, que los casal, bueno, el casal era 1.000 euros.
Claro.
1.000 euros dos, el mayor no iba, o sea, tienes que decidir si llevas a uno, llevas a dos o no llevas a ninguno. Y pagas una canguro en casa. No, es que es muy complicado porque la paga extra se va solo para pagar.
Está claro,
pagar
suerte de los que tengan paga extra, ¿no? Porque los hay que...
Exactamente,
que
porque hay otros que lo tienen
prorrateada,
exactamente. Sí, sí, es muy complicado. O sea, no es fácil, ¿eh? No es fácil.
No
o
es
tienes
fácil.
Ayuda o tienes que pagártelo.
Oye,
y
o que se lo monte,
no,
o que los gobiernos lo monten de otra manera para que no haya que pagar ese dineral para poder acceder al colegio.
El gobierno no va a hacer nada, y el catalán menos, porque además, por lo que voy leyendo en los periódicos y tal, ellos no van a subvencionar nada que sea referente a la educación. O sea, les da exactamente igual. Como al colegio lo tienes que llevar igualmente, ya te apañarás.
En fin,
es así.
Es
injusto, pero...
Es la realidad.
Sí,
María,
sí.
Me alegro mucho de que ya hayas vuelto a la normalidad. A ver si tu hijo más pequeñito ya se acostumbra. Y cuando vuelva a tener vacaciones, que será ya para Navidad, pues seguramente estará de nuevo contento. Espero y deseo que lo llevéis súper bien. Y que, nada, ánimos, María, que no queda otra.
Muchas gracias.
Un abrazo
Muchas
grande.
Gracias, muy amable.
María Marín, madre de tres hijos, que hoy ha querido hablar con nosotros para explicarnos cuánto le cuesta la vuelta al colegio.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
I una de les grans diferències de la cadena COPE amb la resta és que sempre estem puntualment informats, com és el cas d'ara mateix, que arriba l'actualitat més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, avui començo amb política perquè Meritxell Batet, cap de llista del PSC a les eleccions del 23 de juliol, ha renunciat aquesta tarda a la seva acta de diputada al Congrés. Deixa també la primera línia política perquè considera que aquest és el millor moment per fer-ho. Batet deixa el Congrés després de gairebé 20 anys sent diputada. Des del 2016 ha estat la cap de llista dels socialistes catalans 4 vegades consecutives. I els Mossos d'Esquadra, que han detingut aquesta tarda a Reus a un home de 44 anys presumptament per apunyalar a un familiar que tot apunta que és la seva mare, de 79 anys. Afortunadament, la dona presenta diverses ferides, però no estem per la seva vida. Segons la poca informació que ha transcendit, l'home tindria problemes psiquiàtrics. I continua greu el nen de 9 anys que aquesta passada nit ha caigut d'una finestra de casa seva al barri del Baix Guinardó, a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra ho estan investigant, però d'entrada sembla que la caiguda ha estat accidental.
Gràcies, Yolanda. Més informació a COPE Ponents i a les xarxes socials de COPE, Catalunya i Andorra. I ara l'altra actualitat, l'esportiva, amb l'Albert Díez. Què tal? Bona tarda, Albert.
Molt bé, Montserrat, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Amb ganes de saber coses del que està passant en el tema esportiu i sobretot molt pendents, Albert, avui de la renovació de Xavi, que sembla ser que va per bon camí.
Sí, el tècnic del Futbol Club Barcelona, que recordo, finalitza, acaba contracte el 30 de juny de 2024, és a dir, aquesta temporada finalitza contracte i és notícia de la companya Helena Condis, que està ben encaminada a aquesta renovació. Veurem per quant de temps, per quantes temporades, perquè podria ser ben bé un contracte de llarga durada. Mm. Més noms propis de la jornada, Ana Maria Txernogorchevich, lateral dret del Barça, que sortirà del conjunt blaugrana amb destí l'Atlètic de Madrid. I dues referències de l'àmbit poliesportiu. També és notícia el català Jordi Fernández, és l'actual seleccionador de bàsquet del Canadà, és ja semifinalista del Mundial en superar Eslovènia, l'Eslovènia de Luka Doncic, per 100-89. I amb qüestió d'una hora mal comptada, el Barça d'en Bol debuta a la Lliga sobre el partit avançat de la novena jornada, 8:45 al Palau Barça a Naitasuna.
Estarem molt pendents. Albert Díez, gràcies. Les informacions Sports COPE, bona tarda.
Que vagi bé, bona tarda.
Adéu-siau. Al llarg de la programació avui hem estat parlant de la gent gran, de les cures i els mimos que se li tenen a d'altres països respecte a Espanya. I avui posem la mirada en aquella gent gran que ha decidit continuar endavant i fins i tot tornar a estudiar.
Este verano relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Arribar a la tercera edat no és símptoma de quedar-se a casa de braços creuats o de cuidar només dels nets. És una porta oberta també a fer d'altres activitats, gaudir i fer coses que durant la vida laboral no has pogut fer. És el cas del nostre convidat. Avui saludem a l'Eloi Jerez, que és estudiant de la Universitat Pompeu Fabra Sènior, des d'allà fa uns cursos. Eloi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Eloi, perfectament bé. Vostè el veig amb una energia impressionant, eh?
Home, aquí fem el que faci falta.
Escolti, més indiscreció si li pregunto quina edat té, Eloi?
No, no, cap problema. 71 anys.
71 anys. Doncs vostè ja està jubilat?
Sí.
Molt bé. Sí. A què es dedicava, Eloi, quan estava en la vida laboral?
Jo he sigut directiu d'una multinacional de l'alimentació. Soc biòleg.
Sí.
I he ocupat diversos puestos a nivell europeu també al final. Uh-huh. Una multinacional americana sobre la qualitat de producte, qualitat i seguretat de producte.
Molt bé. Imagino que quan va arribar el moment de la jubilació, no sé si vostè és d'aquells, òbviament, que treballa en el que li agrada, no? I pensava, ostres, què faré ara, no? Després de la meva vida laboral. Es va plantejar en algun moment aquesta pregunta?
Pues sí, i el que em vaig plantejar és precisament fer alguna cosa que no hagués pogut fer durant la meva vida laboral, que ha sigut prou intensa. Per tant, no era allò de continuar el mateix i veure si al contrari. Era intentar fer coses que no havia pogut fer degut a la... Bueno, a la feina.
Efectivament. I vostè tenia clar que volia tornar a estudiar de nou després de tants anys i quan un arriba als 71 anys, en lloc de dir, mira, estaré de creuer, amunt i avall, vostè va decidir tornar a estudiar.
Bé, el que jo vaig decidir va ser tornar a la font del coneixement, que és la universitat. No tant a estudiar, m'explico. El programa sènior que desenvolupa la UPF,
sí.
Aquí també l'Autònoma de Barcelona també té un programa similar.
Així és.
I d'altres també tenen programes similars, però la gran diferència és que en aquestes universitats, la UPF i l'Autònoma, tu vas a classe amb els joves, d'acord? I pots fer exàmens i els treballs amb ells o no. És a dir, aquesta és la possibilitat. Algo que ells no poden fer, tu sí que pots triar. En el sentit de dir, mira, jo els deia als professors que reien, mira, jo ja m'he examinat de tota la vida, no? Necessito examinar-me més i necessito fer treballs. Alguns sí, perquè ha vingut de gust, però no tinc la pressió ni l'obligació. El que sí vull és assistir a classe amb professors de nivell universitari, sí. Evidentment,
sí.
Que en saben de lo que parlen, i a més estar amb gent jove, perquè per anar amb iaios com jo, doncs, ja sé, jo parlo. Jo vull estar amb gent jove i veure com són, i com respiren, i com es belluguen.
Vostè ja fa uns cursos, no?, que està a la UPF?
Sí, 5 o 6. Perquè, clar, no s'ha de menjar tot el que és gas. Jo faig una assignatura per trimestre.
Sí. No?
Una assignatura que m'agradi, doncs la possibilitat de triar entre assignatures d'humanitats, d'història, de comunicació audiovisual, etcètera. Jo agafo una assignatura. Majoritàriament m'he decantat per comunicació audiovisual.
Ves per on, mira.
Sí, és algo que jo no havia fet, molt llunyà del que jo havia fet, però està estrament dur, és que està molt bé, és que de debò que... Els professors són molt bons, és que en saben un ou.
I clar, vostè, fins i tot vostè s'ha sorprès, no? S'esperava que seria així, tal i com li estan explicant com és aquest gremi nostre?
No, perquè jo vaig començar... Bueno, tenia una certa experiència de mi i del meu germà que ho havien fet algun any abans, però ells sobretot anàvem, com jo vaig començar, per història, geografia, art... I vaig fer alguna assignatura d'aquestes, però... Hi havia assignatures de comunicació audiovisual que em van encantar, però em van encantar pel títol.
Sí.
Per exemple, una que es diu Teoria sobre la forma, el color i la composició. És genial el títol.
I tant.
I dius, hòstia, aquí s'ha d'anar. I jo em vaig matricular i vaig anar, i efectivament. I era de comunicació audiovisual. Llavors vaig seguir a comunicació audiovisual, història del cinema, història... narració serial, és a dir, que t'expliquin les sèries, però des d'un punt de vista universitari, des d'un punt de vista amb rigor, i que et recomanin sèries, clar.
Home, i tant, avui que estan tan de moda. Què li van dir a casa seva, Eloi? Què li van dir? Escolta'm, Eloi, no cal ara posar-te allà, anar a la UPF, no cal.
No, la meva dona va estar d'acord. Va estar d'acord amb el sentit de, sí, ves, que si no m'atabalaràs tot el dia. Aquí, tu ves cap allà. No, li va semblar prou bé.
Molt bé.
No.
Ha fet vostè grup o ha fet penya amb més gent de la seva edat o no de la seva edat, que pot vostè xerrar perfectament amb una persona.
Amb gent de la meva edat i amb joves, també.
Molt bé.
Perquè, curiosament, ells tenen una curiositat, no?, per dir, hòstia, com és que gent de l'edat del meu pare,
clar,
inclús alguns del meu avi, com és que venen aquí a fer això? I llavors els hi expliques, no?, els hi dius, no, mira, jo vinc aquí, doncs, és molt diferent a la universitat que jo vaig estar, i vinc aquí, doncs, perquè està força bé.
Clar.
Perquè el nivell està molt bé i perquè m'interessen aquests temes.
Òbviament. Estudiar, Eloi, pot crear una percepció molt positiva de la gent gran a la societat, no? Pot trencar aquests estereotips que jo deia a l'inici, no? Del tema de tercera edat, quedes a casa, allà sí, sentat, sí, veient la tele i cuidar dels nets, no?
Sí. Per això els xoca a molts, però està molt bé, perquè llavors de vegades et demanen consell sobre un treball que estan fent, o a mi m'han demanat, per exemple, que gravi una veu amb els estudis de ràdio,
sí,
que els gravi un d'això d'una persona gran,
sí,
doncs que els gravi, o bé que em van venir a casa a fer un exercici que tenien que fer de televisió, doncs van venir a casa a gravar perquè un jubilat anava a la UPF i vam estar gravant aquí. A casa, el porter al·lucinava perquè deia, hòstia, Eloi, que ets famós. Dic, jo, que va, home. Aquesta gent té que fer un treball sobre això i m'han agafat i aquí estem.
Que bé. És obvi que l'experiència, la seva experiència, Eloi, pot generar altres punts de vista enriquidors en els joves.
Sí. A més d'això, clar, hi havia, miri, no sé si m'estic allargant massa.
No.
Hi havia, per exemple, a Introducció a la Història, hi havia un seminari que era sobre el franquisme.
Hmm.
No? Edat dels alumnes, 19-20 anys. Edat del professor, 30 i pico. Edat nostra, 60 i pico, 70. I els deia, que el vostre és de bibliografia, però nosaltres hi érem,
I tant.
Nosaltres ho esteu sentint i mirant això, però nosaltres hi érem.
I tant.
Llavors em pregunten coses, estaven encuriosits per...
Normal.
Per com era, en fi.
Per què no es fa tanta, no sé si dir publicitat o ressò, de que això es pot fer a la universitat, no? Que la gent hi pot anar. Sí. No se sent gaire, això.
Jo m'he convertit en un propagandista.
Ah? Vull dir,
perquè tinc amics i tal, i els dic, escolta, de veritat, veniu, el preu és el preu normal. És a dir, el preu és universitat pública, no pagues un gran dispendi. És menys car que molts cursos de pues, centres cívics,
sí,
o d'altres programes com el de la Universitat de Barcelona, el IL3. Doncs està molt bé, vull dir que econòmicament no. És desconeixement. Ostres, anar amb els nanos, què pensaran? Clar, hi ha un límit de sèniors per classe.
Clar.
El límit és màxim de 5, perquè no es converteixi allò tampoc en un...
Ja l'entenc. Ha començat avui ja a classe o encara triguen una mica?
No, avui ens hem matriculat pel nou curs, encara serà cap al final de setembre.
Bueno, t'hi ha ganes, no? Imagino, Eloi?
Sí, de debò que sí, perquè sobretot sí. Si ho fas així com ho faig jo, una assignatura per trimestre,
sí, és
que no t'atabales amb accés. Sí, està bé. També li haig de dir que hi ha gent que fa el grau
Déu-n'hi-do.
Sencer. Vull dir que hi ha gent que li agrada i que li agrada fer totes les assignatures i que, vull dir que hi ha una varietat. Però, bueno, la majoria som com jo, els mantes, que ens agrada anar a aprendre... I escolta, és que ho fan molt bé. De debò que hi ha gent molt bona. Clar, jo ara parlo de la Pompeu Fabra i d'audiovisuals perquè és el que conec.
Efectivament, però és veritat que hi ha gent molt bona. Escolta, a mi se'm cau la bava escoltant a gent com vostè, que a la seva edat, que tot i que tenia 71 anys, és ser jove, estiguin estudiant tant, no sé, se'm cau la bava, no?, de pensar, ostres, quin orgull, no?, quin orgull, la seva família, Eloi.
Sí, no, estan contents. Si em tenen fora de casa i no em prenyo, també li dic, Però... no, i a més, jo col·laboro amb una ONG,
sí,
estic a la junta directiva d'una ONG, és a dir, que no em dedico només a això,
ja,
però això té una gràcia especial.
I
a més, no em salto les classes, és a dir, que...
No fa campana, això està bé.
No, tal dia anem allà, no, tal dia no anem allà perquè tinc classe de 12 d'Uber, o sigui que no toca aquest dia.
Quin orgull, Eloi Jerez, estudiant de la UPF Senior, des de fa uns cursos. Escolti'm, qualsevol dia el truco i em fa aquí de partener al programa, eh?
O sigui, el que faci falta. Doncs, només té que trucar-me.
Doncs com ja tinc el telèfon, ja el tinc fitxat. Eloi, gràcies, que vagi molt bé l'inici del curs i estarem pendents. Gràcies i bona tarda.
Perfecte, bona tarda.
Adéu-siau.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y a partir de ahí hubo una gestión nefasta de la crisis. Sus personas de máxima confianza le recomiendan humildad. Contra todo pronóstico y contra la opinión de toda la gente que le había ayudado en estos 5 años de escándalo y escándalo, Rubiales dice...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Valduero.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre.
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
¿Recordáis aquella canción de tres cosas hay en la vida? Salud, dinero y amor. Bueno, pues hoy, fíjate cómo la canta. Carmen, buenas tardes, doctora Torrejón. ¿Te la sabes, esa canción?
Sí, tanto que sí.
Bueno, lo digo...
Además, dime. Una canción muy significativa, ¿no? Porque cuenta verdades como puños también.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Eso sí que eran canciones, ¿eh?
Y tanto. No el rapeo ese que se hace ahora... Eso no lo entiendo.
Y tanto twerking. Bueno, sí. Yo decía esto, doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Starbene, que recordar sí. Está en la calle Montaner 252 principal y que tienen el teléfono 93-414-3631 para recibir esas llamadas, para concertar visitas totalmente sin coste alguno para hablar con la misma doctora Torrejón. Y hoy hablaba o cantaba yo ese estribillo porque en vez de hablar de salud, dinero y amor, vamos a hablar de oxígeno, vida y salud, doctora.
Y salud, sí, señora. Sí, porque muchas veces no nos damos cuenta cómo pequeñitas cosas pueden influir en nuestra salud, ¿no? En primer lugar, yo creo que todos tenemos claro que el oxígeno es lo que nos da la vida. Mm. Es lo que hace que nuestro planeta siga adelante, ¿no? Y de hecho nos está faltando oxígeno y la disminución de oxígeno está generando problemas. Pues lo mismo le pasa a nuestro cuerpo, es decir... El oxígeno es ese elemento esencial, crucial, también hay otros, ¿no? Pero es el elemento, yo diría, más importante para que nuestro cuerpo funcione. Y ese oxígeno, ¿cómo lo cogemos? Pues con actos automáticos que no nos damos cuenta, estamos respirando continuamente, estamos incorporando oxígeno y eliminando anhídrido carbónico. Pero ¿qué pasa? Que no siempre estamos aportando una buena calidad de oxígeno a nuestro cuerpo, ¿vale? Y uno ahora me está escuchando y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver, por ejemplo, con uno de los tratamientos que nosotros hacemos, que es el sobrepeso? Pues tiene que ver muchísimo, porque el oxígeno es esa combustión, esa gasolina, esa mecha, ¿no? Que ayuda a quemar, que ayuda a que todo funcione correctamente, y en muchas ocasiones el propio sobrepeso está contribuyendo a que la movilización de los diafragmas no sea... Los diafragmas son como si fueran unas compuertas, para que la gente lo entienda, que tenemos entre el tórax y el abdomen, ¿no? Uh-huh. Y que se mueven haciendo que los pulmones cojan y eliminen el aire. Pues bien, cuando nosotros tenemos sobrepeso, cuando tenemos obesidad, cuando tenemos lo que se llama obesidad abdominal, nuestros diafragmas no se mueven adecuadamente y no conseguimos aportar oxígeno y, de hecho, se produce un fenómeno que se conoce como apneas del sueño, el famoso ronquido, sí. ¿No? Entonces, esa falta de oxigenación a nuestro cuerpo contribuye en déficit de salud, en déficit de calidad de vida y también hacemos que muchas veces entremos como en círculos viciosos que van haciendo que nos mantengamos en la misma situación y que nos cueste trabajo realizar los procesos de pérdida de peso, ¿no? hoy, y voy a poner un ejemplo, yo hoy veía una señora que además es oyente de COPE, y que tiene un poquito de grasa acumulada en la parte, ¿sabes? De la parte superior del tórax,
sí,
¿te acuerdas?
Sí,
de la espalda, sí. La jiba, ¿no? Lo que se llamaba la jiba, ¿no?
Eso es.
Con un poquito jorobadita, un poquito de grasa, y me dice, doctora, este poquito de grasa que tengo aquí. Y yo voy a decir lo que yo le he dicho a esta señora esta tarde para que la gente se dé cuenta de cómo nosotros tratamos los problemas en su globalidad. No tratamos solo una barriga, unas piernas, una grasa localizada o un número de kilos que perder, ¿no? Esta señora le hago un análisis de la posición y es una persona que está posicionando mal lo que es tanto la espalda como lo que es la columna lumbar. Y le he dado un truco fácil que le he dicho, digo, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, y tú seguramente lo recuerdas también, que nos ponían como un libro en la cabeza,
bien.
Por lo menos a mí mi madre me lo hacía muchísimo para que caminara con la espalda recta, ¿no?
Bien.
Para tener una buena posición, que era más que nada para mantener una buena alineación de todo nuestro cuerpo. Pues bien, yo le he dicho, digo, cógete un cenicero, te lo pones boca abajo, te lo pones en la coronilla, intenta hacer 5 minutos por la mañana, 5 minutos por la tarde caminando así para buscar una correcta posición. Porque le dije, apílate, me dice, no tengo tiempo. Digo, bueno, pues entonces vamos a buscar 5 minutillos por la mañana, 5 minutillos por la tarde, que se lo tiene todo el mundo. Y con esto, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir fortalecer los paravertebrales, ayudar a que se vayan posicionando bien y hacer que esta malposición de esa jiba, de esa jorobita que le está saliendo, la vaya corrigiendo. Bueno, pues esto, ¿qué va a hacer también? Esta persona que tenía los hombros hacia adelante y que respiraba con más dificultad, le he hecho la prueba en el momento que ha echado los hombros hacia atrás y ha sacado el tórax hacia adelante, oxigena mucho más.
Ah.
Y esto, este cambio de posición, poco a poco en el tiempo, unido a otros estímulos, pues nos va a ayudar también a mejorar los procesos de quema de grasa y los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Por eso empezaba al inicio, y tú lo has dicho muy bien, con la triada, ¿no? Con lo que es el oxígeno, con lo que es la salud y con lo que es la vida. Es decir, tenemos que cuidar muchas cosas de nuestro entorno, no solamente lo que puede ser una dieta, para dar los consejos justos y necesarios para que mejore la calidad de vida de nuestros pacientes.
Pues mejor no se puede explicar, doctora Torrejón. Si alguien tiene dudas, ya sabéis, 93-414-3631, primera visita sin coste alguno con la mismísima doctora Torrejón. Doctora, salud y amor. Gracias.
Gracias, un beso. Abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.
Bueno, fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya i Andorra, però continua, eh? Ara la linterna arriba amb Àngel Expósito per fer un recull de tot el que ha passat en aquest primer dia de col·le de molts nens i nenes d'arreu d'Espanya. El 6 de setembre, segurament se'n recordaran per molts dies, perquè hi ha molts que, sobretot els més petits, que van i ploren, però això és normal, eh? ¿Qué no daría yo por volver al colegio, eh? Jo encara me'n recordo, tu, de quan anava al col·le. En fi, que arribem al fi del programa, que tornarem demà a la mateixa hora. Si vols tornar a escoltar alguna cosa de les que hem fet, a través de cope.es, ens busques la linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de què t'ha parlat, la Montse Rodríguez, que acabis de passar una bona tarda, i demà més i millor. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.
Vols relaxar-te a platges paradisíaques, recórrer ciutats històriques i omplir-te de noves experiències? No t'ho pensis més. Reserva ara el teu viatge amb Singapore Airlines i vola del 15 de gener al 15 de juny de 2024 a Bangkok, Bali o Kuala Lumpur des de 674 euros amb taxes incloses. Reserva abans del 25 de setembre a singaporeair.com. Tot a punt per enlairar-te? Singapore Airlines, millor companyia aèria del 2023.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
¿Eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ocasión, luz, luz. T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb